Molt bon dia. Comencem aquest repàs informatiu pendents de la presentació de sol·licituds de preinscripció per al curs 2017-2018 als centres públics i concertats des de P3 fins a quart d'ESO dels 3 als 16 anys que comença aquest dijous. El darrer dia per fer la preinscripció és el dimarts 4 d'abril i els criteris de prioritat per assignar els centres als sol·licitants es poden consultar al web de la Generalitat. I com que és un procés que no és fàcil i que pot suscitar dubtes, des de Cugat.cat us hem preparat una guia per resoldre 12 aspectes que cal saber sobre les preinscripcions que es poden efectuar, recordem, des d'aquest dijous fins al 4 d'abril. Tota la informació a www.cugat.cat.
Primera plana. Edita i presenta Sergio Morales.
Anem a les Planes, on l'Espai Eco, en funcionament des del setembre passat, ja ofereix una programació fruit de la demanda i que inclou propostes com un grup de criança, aules d'escultura i reparació de mobles, cinefòrums i espais d'intercanvi. L'equip de coordinació d'aquest entorn fa una crida a la participació dels veïns que tenen la possibilitat de fer realitat les seves iniciatives d'acord amb el tarannà obert del projecte. De fet, la programació de l'Espai Eco és fruit de la col·laboració entre els planencs, les entitats del barri i l'Ajuntament. L'equipament, que funciona de forma coordinada i complementària amb el casal de les Planes, vol esdevenir un nou punt de trobada per als veïns de la zona. El membre de l'equip coordinador de l'Espai Eco, Ignasi López, ha explicat que tenen l'objectiu de potenciar-ne la visibilitat.
Que els veïns es coneixin i nosaltres conèixer els veïns. I fruit d'aquesta relació que surtin les necessitats i a partir d'aquí doncs que surtin les diferents demandes d'activitats, les propostes que generin activitats i noves activitats.
Des de l'equip de govern s'ha subratllat la importància de l'Espai Eco en un entorn que s'està potenciant i que es culminarà amb la cobertura de les pistes esportives. La tinent d'alcalde de Cultura, Carmela Fortuny, i el regidor de Medi Ambient i president del Consell de Barri de les Planes, Joan Puigdomènec, han fet èmfasi en la capacitat de dinamitzar la zona que pot tenir un projecte d'aquestes característiques.
És un espai on realment es desenvolupen dinàmiques col·laboratives molt interessants, models de gestió que permeten que el mateix usuari doncs pugui triar la seva activitat i aquest concepte d'intercanvi que jo penso que també és interessant d'impulsar.
Aquest tipus d'experiència és exportable, s'hi ha de reflexionar i fins i tot, com dèiem fa un moment, doncs fins i tot se n'ha de treure algunes lliçons.
Aquest diumenge l'Espai Eco celebra Àgora, una jornada de portes obertes a partir de les 11 del matí que té lloc trimestralment perquè la ciutadania pugui conèixer de primera mà la feina que s'hi fa i que s'hi pot fer. L'Espai Eco és una iniciativa que va néixer el 2015 arran de la instal·lació d'un prototip de casa sostenible que van elaborar estudiants de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. Per adequar el terreny per a aquest efecte, l'Ajuntament va fer una inversió de 120.000 euros que també van servir per dinamitzar l'espai i comprar materials i equipaments per a l'interior. De la seva banda, l'ETSAP va contribuir a la construcció de la casa amb 225.000 euros.
Primera plana, Cugat.cat.
Cultura. L'artista santcugatenc Lluís Ribas ha presentat aquest dimecres un retrat de Virginia Woolf fet amb la tècnica de la grisalla en un acte al Museu del Monestir en què la poeta i crítica literària Marta P. Sarrodona ha ofert una xerrada sobre la vida i l'obra de l'escriptora anglesa. El retrat s'afegirà ara a la resta d'obres que conformen la mostra Lluís Ribas 40 anys d'exposició en exposició que celebra les 4 dècades de trajectòria professional de l'artista. El quadre descobert té també una vessant solidària gràcies a una col·laboració amb el Rotary Club de Sant Cugat. Els diners que recaptin de la venda de samarretes amb el retrat de Woolf es destinaran a la lluita contra la polio. Lluís Ribas explica què l'ha motivat a pintar un retrat de Woolf.
Vaig trobar que era una dona d'una bellesa molt especial, tenia un caràcter que suposo que reflexava tota la seva història, que és una història molt potent de la seva vida. Vaig fer un doble experiment. Primer, pintar aquest amor que vaig tindre i pintar d'una manera que no havia pintat mai jo, que és la tècnica de la grisalla, no?
Marta Pessarrodona es va començar a interessar per la figura de Virginia Woolf a partir de la seva estada a Londres durant la dècada dels 70 i amb el temps s'ha convertit en una profunda coneixedora de la biografia de l'escriptora fins al punt de publicar l'any 2013 el llibre Virginia Woolf i el grup de Bloomsbury. Pessarrodona pren les paraules del poeta T.S. Eliot per contextualitzar la figura de l'escriptora.
Es van donar en la seva vida unes circumstàncies ja donades, de família, etc., i unes circumstàncies personals, un caràcter, una voluntat, una ambició, etc., etc., que difícilment es tornaran a repetir dintre de la cultura anglesa.
L'exposició de Lluís Ribas es pot veure al Museu del Monestir fins al 30 de març, quan es farà la cloenda amb una actuació a càrrec del Centre de Dansa Laura Esteve. I no deixem de parlar de literatura, i és que Cugat.cat dona el tret de sortida a la desena edició del concurs de microrelats de Sant Jordi. Els interessats a participar al certamen literari organitzat pel grup de comunicació multimèdia amb el suport de l'Ajuntament i Esprint Idiomes poden enviar els textos fins al 18 d'abril a les 12 de la nit a santjordi@cugat.cat. Els guanyadors s'anunciaran el dia de Sant Jordi a les 11 del matí al magazín Sant Cugat a Fons, que s'emetrà en directe des de la plaça d'Octavià. Enguany el concurs proposa 4 categories: adolescents de 12 a 14 anys, adolescents de 15 a 17 anys, adults i llengua anglesa a partir de 12 anys. Els santcugatencs que hi vulguin participar han d'enviar un microrelat de màxim 10 línies amb font Arial a cos 11, amb un títol, un pseudònim i les dades de contacte. Els microrelats que compleixin els requisits es publicaran diàriament al web especial de Cugat.cat. El jurat es reunirà el 21 d'abril per escollir els relats guanyadors, que s'enduran un lot de llibres, entrades per a espectacles i cursos. S'escollirà un text vencedor en cada categoria, tot i que el jurat es reserva l'opció de concedir un accèssit. Entre el 24 d'abril i el 2 de maig s'obriran les votacions a la categoria de relat més popular a través del web. El que obtingui més vots s'endurà un lector Kindle. Col·laboren en aquesta desena edició les llibreries Alexandria, el Celler de Llibres, Pati de Llibres i Penguin Random House. També hi participen Esprint Idiomes, l'Ateneu, la xarxa de centres culturals polivalents i el Teatre Auditori.
Primera plana, la informació local més matinera.
Delegacions dels municipis de Tarija, a Bolívia, Petén, a Guatemala i Cotacachi, a l'Equador, treballaran durant aquest dijous i divendres amb tècnics municipals de Sant Cugat per implementar els projectes en matèria de residus i atenció ciutadana. Es tracta d'un exemple de cooperació tècnica internacional que s'inclou en les jornades de que l'Ajuntament, amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, executa a la Casa de Cultura amb la participació d'una cinquantena de persones d'administracions catalanes. La iniciativa també ha reunit delegacions de Nicaragua, El Salvador, Senegal, el Marroc, Líban, Extremadura i Galícia. El claustre del monestir ha estat l'escenari de la benvinguda als participants de les jornades La cooperació entre institucions locals, promoció de models horitzontals i recíprocs. Una trobada que posa en valor la capacitat de treball col·laboratiu dels ajuntaments i que ha remarcat l'alcalde de Tarija, Rodrigo Paz. L'alcalde bolivià ha subratllat que en gestió municipal és necessària la implicació ciutadana.
Si son bienes públicos, también el derecho a tener el conocimiento o la innovación que Sant Cugat puede ejercer o traspolar en el trabajo de ambas instituciones. Vuelvo a reiterar, ciudadanía es que se reconozcan esos bienes públicos, el ciudadano se identifique, se cohesione socialmente y obligue al Estado a ser razonable en las decisiones que toma.
Aquests dies Tarija treballa colze a colze amb tècnics de l'Ajuntament per millorar el seu model de residus. Un intercanvi de coneixements amb ciutats de l'exterior que ja forma part, de forma habitual, en l'engranatge del consistori, ho explica l'alcaldessa Mercè Conesa.
Nuestros recursos se reparten de forma planificadamente y con lo cual ya estamos preparados para saber que algunas veces nuestros técnicos cooperantes estarán desplazados en otras localidades para realizar esta cooperación, con lo cual el aprendizaje es clarísimo.
L'acte ha tingut l'assistència del membre de la Junta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Joan Segarra, que ha parlat del paper de les ciutats com a agents de cooperació i ha situat l'intercanvi d'experiències amb tècnics d'altres països com el millor enfoc que els municipis poden fer a l'hora de treballar en termes de cooperació. La inauguració de la jornada s'ha tancat amb l'actuació del Hiras Children's Choir de Malawi, amb qui treballa l'associació musical Aula de So.
Primera plana, 91.5 FM.
11 esplais ballesans de la Federació Esplais Catalans, ESPLAC, reivindicaran aquest diumenge al matí fer activitats al carrer amb una cercavila que comença i acaba al Parc de Ramon Barnils. Més de 500 monitors, monitores i infants es trobaran sota el lema "Per una infància al carrer". Les activitats comencen dissabte a les 10 del matí a la plaça de Lluís Millet, on es podran fer inscripcions per 6 euros i hi haurà jocs i gimcanes dividits per edats. Diumenge, després del recorregut, tindrà lloc una actuació d'un grup d'animació infantil. El membre de l'equip general del sector Vallès de l'ESPLAC, Miqui Rueda, explica que sovint tenen obstacles per organitzar activitats al carrer.
L'objectiu d'aquest any és reivindicar l'ús de l'espai públic, perquè dia a dia, quan fem esplai els dissabtes, ens trobem en que en els nostres pobles és molt complicat poder fer certes activitats. I trobem que el fet de poder trobar-nos tots un cap de setmana és una oportunitat per poder treballar sobre això i perquè l'administració ens escolti.
Es tracta de la trobada més gran fins ara dels esplais ballesans de l'entitat, amb 111 monitors i més de 400 infants ja inscrits. Aquest any coincideixen en el dia per primera vegada la trobada general i la jove. ESPLAC és una associació de 106 espais laics i progressistes que agrupen 7.000 infants i 1.600 monitors de 67 poblacions catalanes.
Primera plana, la informació local més matinera.
I acabem amb dient que les inscripcions als gairebé 150 cursos i tallers de la xarxa de centres culturals polivalents que proposa per al trimestre d'abril a juny comencen aquest dimecres. La gastronomia, l'art, la formació musical i el coneixement protagonitzen bona part de l'oferta. Els cursos i tallers es reparteixen entre la Casa de Cultura, el Casal Torreblanca, el Centre d'Art Maristany, la Casa Aimat, el Xalet Negre i els casals de Mirasol, la Floresta i les Planes. Les inscripcions es poden fer a la Casa de Cultura, al Casal Torreblanca, al Centre d'Art Maristany, la Casa Aimat i el Xalet Negre, de dilluns a dijous de 10 a 2 i de 5 a 2 quarts de 8 i els divendres de 10 a 2. I al Casal Mirasol les inscripcions es poden formalitzar de dilluns a divendres de 5 a 8. En el cas del Casino de la Floresta i el Casal de les Planes, l'horari és de dilluns a dijous de 4 a 8 i els divendres de 10 a 2.
Primera plana, serveis informatius de Cugat.cat.
I això és tot per ara. Hi ha molta més informació que s'actualitza constantment a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, a Facebook i a Twitter. Que passeu molt bon dijous.